Marc. Recordeu que podeu enviar preguntes i suggerències al Batlle, telefonant al 971 53 54 55 o escrivint-nos a radio@ajpollenca.net.
Bé, aquesta setmana, com vos hem explicat, no vam poder tenir la secció del Bal a respondre el dilluns, però avui sí que finalment Miquel Àngel Marc ens acompanya a la ràdio per repassar temes d'actualitat i també respondre algunes de les vostres preguntes. Miquel Àngel, bon dia. Benvingut.
Hola, bon dia.
Tenim un parell de temes que se mos acumulen, que van sortint per la premsa, si vols. Després també poden repassar una mica la teva agenda de la setmana passada. Mira, començam.
Sí.
No els he ordenat per cap criteri. Anem a veure. Admeten a tràmit un recurs de la dreta contra UPAC a Can Coní. Això és d'aquest dimecres, d'ahir. Tot per Pollença, PP i Martí Roca aboguen per construir un centre sanitari no solar de Can Bac. La novetat és això, que s'ha admès a tràmit un recurs contra UPAC a Can Coní.
Bueno, la notícia hi ha estat la contrària, que no s'hagués admès a tràmit. Un 99,9% de quan se presenta un recurs davant un jutjat, pràcticament tot se manté a tràmit. El millor tràmit és que hi ha un aspecte formal, és a dir, si surt un ondo de denunciants, l'acord o la decisió que s'impugna i està d'intermini, se manté a tràmit. Això no diu, no implica ni diu res sobre el seu contingut, ni la suspensió, ni res. És un tràmit formal i pràcticament ja tot el que se presenta se manté a tràmit. No hi ha qualcú que m'ho va demanar. Això vol dir que se dura res, no? És que no ha ni començat. Ara, de fet, a partir d'aquí, el jutjat demanarà a la Conselleria de Salut, perquè és una decisió, és un recurs contra un acord de la Conselleria de Salut, demanarà l'expedient d'aquest tema. I quina és la cosa? Bé, com sabeu, l'Ajuntament de Pollença, durant un any i mig més, va tramitar realment la cessió d'un solar per fer un nou centre de salut a Pollença. Una cessió a la Conselleria, no govern, d'un solar municipal. Bé, nosaltres durant aquest temps, durant aquest període, vam fer que era molt de tràmit de la segregació urbanística, l'elaboració d'un conveni, ha passat dues vegades d'informació pública, s'han resolt al·legacions, s'ha fet una tramitació llarguíssima i fins que a només de final de novembre l'Ajuntament va acordar en ple cedir a la Conselleria un solar per fer, cedir definitivament un solar per fer un centre de salut nou a Pollença, que era pràcticament l'únic solar possible. Bé, i només de febrer la Conselleria va acceptar aquest solar, reunir el requisit, era un bé patrimonial, tenia la superfície adequada i tenia a prop els serveis necessaris. I llavors
va acceptar després de que ho ple hagués aprovat?
No, a l'enrevés. No, ho va acceptar abans de que ho ple. I estàs en un govern a qui enviar un lloc, però clar, les coses se fan així, i està, no? Això s'ha de fer d'una altra manera, no és, les tramitacions per cedir no és un dia, tenc una ocorrència i la faig. En aquest cas concret, se va cedir, el govern la va acceptar i llavors el ple va dir que si se fes una altra banda, millor. Això és un poquet el tempus d'això. En aquest cas concret, aquest trespartit de la dreta pollenciana ha presentat un recurs contra l'acceptació per part del govern d'aquest solar que no tot li han cedit, i res més a tràmit, vol dir que compleix els requisits per poder ser tramitat, i això és el que hi pus.
Però on creus que pot arribar aquest recurs? Pot afectar o no pot afectar a l'inici de la construcció d'UPAC, que és el que se demana a tothom?
No, bueno, en principi aquesta decisió de matetrava no té ja conseqüència, no té ja conseqüència jurídica, i en tot cas haurà de ser qualque moment tu jutge que decideix qui paralitzar qualque coseta. La Conselleria ja ha decidit no paralitzar res, ho ha acordat així, i el que diu jutge no ho sé, però en principi jo no li veig cap possibilitat.
Molt bé, doncs seguim avançant, més temes.
Vinga, anem avançant.
Junts avançam, estat sense bola. Miquel Àngel, un altre titular del dimarts. La peatonalització de la primera línia d'Humoll s'avança a les 2:30 del migdia. Excepte per un bocinat, això sí que ho vam poder llegir, que duque arrel cano fins a la rotonda en Ginyer Roque, que se mantén com fins ara a partir de les 6 du cap vespre perquè puguin sortir els cotxes.
És cert, és a dir, quan després de fer l'obra aquesta de semipetonització vàrem fer a manera de prova pilot un tancament durant unes certes hores. I vàrem acordar que de les 5 de matí, tot de matí, sobretot, fins a les 6 de l'hora baixa hi podrien passar cotxes i a partir de les 6 de l'hora baixa fins l'endemà de matí estaria tancat un trànsit de vehicles, és a dir, seria petonitzat. Durant tot aquest període hem anat veient com funcionava, hem anat parlant amb els veïnats, els comerciants, amb tothom que tingui qualque cosa a dir, i hem arribat a la conclusió, d'acord amb gran part d'aquests col·lectius i aquests sectors socials, de que se podria restringir un poc més el pas de cotxes en aquesta zona, concretament des de l'avinguda París, des de la Gola, fins a Nuixarré el Cano, fins a l'aparcament de que hi ha la zona portuària. I precisament en aquest bocí han decidit tancar l'accés de vehicles a partir de les 2:30. És a dir, a partir de les 2:30 se petonitzarà això, tota aquesta zona. En canvi, des del carrer El Cano, és a dir, tot l'enfront de l'aparellament de port fins a la rotondeta d'Enginyer Roja, s'aguantarà fins a les 6. Això és un poc de canvi que hi ha hagut. Varen dir que seria provisional, que veuríem com se responia, parlaríem amb els veïnats i després de parlar amb els veïnats, de veure com ha funcionat, varen veure que era possible incrementar les hores petonitzades en aquesta zona i és el que han fet.
Per exemple, l'alternativa diu que s'hauria d'haver fet des d'un principi d'una manera més planificada, amb un pla de mobilitat previ. Diuen que des de l'oposició s'ha dit que és una mica improvisat.
No, jo crec que no és improvisat. Senzillament, fèiem una prova pilot, aquesta prova pilot, i parlant sobretot amb els veïnats, jo crec que era molt important parlar amb els veïnats, parlar amb els comerciants, parlar amb la gent que hi viu, a la gent que s'hi passeja, i després de veure com ha funcionat aquests mesos, per una banda, com ha respost la gent, han decidit ampliar l'horari petonitzat. Jo crec que està bé fer les coses a partir d'una experiència prèvia.
I se posen a nos a parque a bicis aviat, també una altra reclamació d'alternativa.
Bueno, enguany se'n posaran bastant, tant a Pollença com a un moll.
Molt bé. Alguna cosa més de la primera línia d'un moll?
La primera línia normal, bueno, just dir que crec que s'ha completat una obra llargament reclamada, i és fer la primera línia d'Humoll, no només la d'Anglada Camarassa, que fa molt d'any que s'ha fet, sinó l'altra, la que és Passeig Saralegui, diguem-ne que donàs prioritat en els peatons, en els vianants, a la gent, i això és una cosa que s'ha aconseguit. Per una banda s'ha fet una obra arquitectònica i per altra banda la circulació s'ha acabat de completar aquesta obra.
Molt bé, seguim amb altres qüestions perquè volem saber també la teva opinió, la teva explicació d'altres notícies que han sortit en premsa aquests dies. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar una zona verda de Camp Morató, una zona que està situada entre la carretera i Can Febus i que dona amb el torrent de Sant Jordi.
Bé, és una zona molt petitona, és a dir, ja sabeu que en el 2000, crec que era el 2000, final del 2015, si mal no record, vàrem expropiar un bossi de Can Febus, que és aquella parcel·la que hi ha davant la fàbrica, ja anys enrere s'han vist expropiat un altre, l'antic que havíem vist expropiat, i d'aquesta manera ja tenien tota la zona verda del Pla General, tot el que és Can Febus. Però quedava una petita franja d'uns 200 metres, no sé si arriba, que era de quan s'havia fet la carretera d'Humoll, ja fa molt d'anys. S'havia deixat una petita franja, que de fet una part ja l'ocupàvem directament, però mai l'havíem expropiada. I ara el que fèiem és iniciar un expedient per expropiar uns 200 metres i així tota la zona verda, tota aquella parcel·la ja serà propietat municipal.
Ja no queden zones per expropiar.
En aquesta zona no, en aquesta zona ja està tot expropiat.
Un article, per cert, però que acaba dient que de moment no s'aproveu intervenir a la fàbrica, que seguirà sent privada.
Bueno, això és allà és una zona verda i per tant les zones verdes se poden expropiar. L'altre és una zona privada.
S'ha de comprar.
Que s'ha de comprar, i per comprar, evidentment, tots dos hi hem estat d'acord. L'altre, en aquest moment, la prioritat de la fàbrica és que se conservi, és que no hi hagi. La prioritat és aquesta. Que pugui ser pública o no pública és una segona fase, però ara la prioritat és que se conservi. I per això fa uns dos mesos hi va haver una visita de la tècnica i la directora de la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca, que és el que ho va declarar en el seu moment veig atalaiat, per veure el seu estat de conservació i per veure si havia de fer qualque ordre a la propietat perquè fes qualque obra per assegurar la seva conservació. I l'altre hi van rebre l'informe on, de qualque manera, proposa realment una sèrie d'obres per assegurar la conservació d'aquest immoble tan important.
Que haurà de fer la propietat.
La propietat, sí. La propietat haurà de fer, quan ja la notifiquem, haurà de fer unes obres per assegurar la conservació, que és un poc la prioritat en aquest moment de la fàbrica. Primer que se conservi, llavors ja veurem els usos futurs, si l'han de comprar o no l'han de comprar.
Molt bé, més qüestions que han sortit en premsa. Avui mateix, això és d'avui de l'última hora, la modificació de la llei d'impacte salva el pas públic a Cala Castell. L'Ajuntament esgota el plaç per enviar al jutge la documentació ambiental.
Bueno, això per recordar una mica. En aquest moment l'Ajuntament adapta el seu pla general d'ordenació en el pla d'ordenació de la Serra Tramuntana. Això era una obligació, va ser una imposició d'una sentència del Tribunal Suprem, va dir, vos heu d'adaptar en el pla d'ordenació de la Serra. Mentrestant, vos adaptau, se manté la servitud de pas a Ternelles.
Podeu seguir donant autorització amb vosaltres, però teniu una data límit, no? Que és el 23
bé,
de juny.
Aleshores, clar, el Tribunal va dir i el Tribunal Superior de Justícia a instància d'un paquet de la propietat de Ternelles que trobava que després de la sentència del Suprem ja no hi havia servitud de pas, allà ja no hi podia passar ningú més que la propietat volgués, i el Tribunal va dir que no, que mentre l'Ajuntament adapta el seu pla general en el pla d'ordenació de la Serra Tramuntana, se seguirà passant a Ternelles i les autoritzacions els ha donat l'Ajuntament. Ara m'ha donat un primer termini, que és que ja va dir 23, que és dissabte, per tant, altres entre avui o demà, presentaran ja en el jutjat tota la documentació ambiental que mos va demanar, la revisarà i, si està bé, seguiran tramitant aquesta adaptació del pla general. I pensant que seguirem amb aquesta, amb la possibilitat de seguir entrant a Ternelles i que sigui l'Ajuntament qui dona les autoritzacions. Ara se planteja això. Que en el futur haurem de parlar si hem d'expropiar el pas, el camí. Això ja serà una altra cosa, però en aquest moment mos hem de tal el que diu el pla d'ordenació de la Serra Tramuntana. I el titular de premsa d'avui ve a dir que de qualque manera la propietat defensava que el pla d'ordenació de la Serra Tramuntana no se podria accedir a vorera de mà, perquè és una zona d'exclusió. Si no se pot accedir a una vorera de mà, per tant, com que la servitud de pas és per anar a vora de mà i no s'hi pot anar, per tant, no hi ha servitud que valgui, per tant, no hi pot anar ningú més que la gent, la propietat que vulgui. I, clar, en altres defensant just el contrari, i precisament el que diu titular és que una llei que va aprovar l'any passat el Parlament de les Illes Balears permet també dir de zones d'exclusió que hi pugui accedir gent. Per tant, la nova llei permet realment que s'hi pugui accedir fins a vora demà. Però ara, en aquest moment, estem en una fase de dir que a Ternelles s'hi pot passar d'aquesta manera, i és el que aquesta setmana triaran davant del jutjat.
Molt bé. I mentrestant, seguiu donant autoritzacions per a la Ternelles? Sí.
Seguim donant les autoritzacions de dilluns a diumenge, de les 8 de matí a les 6 de l'hora baixa, per un màxim de 20 persones. I això va haver aquell mes i mig un poc conflictiu, perquè nosaltres donàvem les autoritzacions, la Fundació Voltaire també donava les autoritzacions, la Fundació Vida Silvestre donava també les autoritzacions, i va haver un poc de conflicte perquè hi va haver gent que no varen deixar passar, i el conflicte se va llevar amb aquest interlocutori del Tribunal Superior de Justícia de Balears, i diu que no, és l'Ajuntament qui ho ha de donar, el règim anterior.
Molt bé, seguim canviant de tema. Hem deixat de l'ordenança d'ocupació de la via pública perquè també heu posat en marxa un procés per crear-ne una de nova i a més també heu anunciat inspeccions exhaustives a terrasses i a comerços durant aquests dies.
Bé, primera cosa, sí, aquest darrer any hem negociat i hem pactat i hem elaborat en totes les forces polítiques una nova ordenança, una proposta de nova ordenança d'ocupació de via pública que regularà l'ocupació d'un espai públic de lloguer i de les places per part de bars, restaurants i comerços en general. Això ho regula d'aquesta manera. Més o menys l'hem anat consensuant i pactant. I ara el que surt, el que explica en aquest moment, és que abans de posar informació pública aquesta proposta concreta de regulació, hi ha un mes on la gent pot opinar, se diu una consulta prèvia on la gent per redactar aquesta ordenança pot opinar sobre quines coses ha de contemplar aquesta ordenança, antes de conèixer ja l'ordenança en concret. I supos que prest, si no hi ha legislacions, tan aviat com podem ja posarem l'ordenança nova a informació pública, a fet és que la gent pugui dir la seva i pugui opinar i criticar o proposar o canviar. Això és el que farem. I per altra banda, bé, quan arriba l'estiu, en aquesta època ja han donat les autoritzacions per ocupar carrers i places per comerços, per bar-restaurant, però hi ha comerços que se passen i se passen molt, o bars o restaurants, i evidentment hem anunciat i hem posat en marxa, inspeccions perquè se compleixin les autoritzacions que nosaltres donem, perquè si un li donem 20 i ocupa 20, i un altre li donem 20 i ocupa 30, evidentment, això és fer parts i quarts, i no volen fer parts i quarts. Per això el que hem fet ha estat recordar i fer inspecció de que s'ha de complir les autoritzacions, si no és un greuge comparatiu i no volen fer de cap manera això. La gent paga uns imports i té dret d'unes coses, però evidentment no s'ha de consentir que una altra devia se passi. Hi ha bars i restaurants que se passen, i aposta actuar en aquests bars i restaurants que se passen.
Miquel Àngel, per què és tan complicat aprovar una nova ordenança d'ocupació de la via pública? Perquè segons Alternativa ja ho vàreu anunciar en el 2016, les legislatures anteriors també ho varen intentar, hi ha molta gent escèptica, per què és tan complicat?
Bueno, perquè en un carrer, a les places, s'hi fa una part d'un negoci de bar, restaurants i de comerços. Per tant, sempre és tires a molles, un voldria tenir més, un altre menys. Un criteri és per dir quant de metres quadrats tens dret a ocupar d'un carrer, és un poquet sempre un bessó d'aquest conflicte. Aposta no arribar amb l'anterior legislatura, se va intentar, però bueno, ara, durant un any o més d'un any, hem estat en reunions i més reunions, revisant i proposant una nova ordenança, que més o menys té un cert consens i que, ja dic, tot d'una que ja viquem més, la posarem a informació pública. I fora, la nostra idea és que hi hagi un màxim d'acord possible per tenir, per llançar una nova ordenança d'ocupació de via pública.
Mentrestant, Miquel Àngel, ara mateix ja els ciutadans o empreses a la plana web de l'Ajuntament poden fer aquestes propostes o suggerències. Ja,
poden fer suggerències, sí. No són a la gestió, perquè no posen cap document d'informació pública, però poden dir per la futura ordenança trobant que s'ha de tenir en compte això, o això altre, i és el que ara revisarem. Però ara no hem posat cap document d'informació pública. Quan ja ve aquest període ja posarem un document que més o menys hem anat parlant durant tots aquests anys en les forces polítiques. També hem parlat amb altres associacions que representen interessos concrets.
I si s'aprova i el procés va endavant, la nova ordenança serà per al 2019?
Exactament. L'idea és que en què es enumera d'aquest estiu estigui informació pública, poden discutir les al·legacions, consensuar les al·legacions i, per tant, a partir de... entrarà en vigor, suposo que 1 de gener del 2019, si aconseguim aprovar-la i consensuar-la enguany.
Un altre darrer titular, i després passant amb altres qüestions, Miquel Àngel, és de dimecres, i tot i que ha fet del nostre poble per mi no és competència de l'Ajuntament, però m'agradaria que ho comentasses, un empresari s'ha oferit a pagar la il·luminació del túnel de Formentor, que tant empresari com també Federació de Ciclisme de Balears han estat queixant-se i demanant des de fa temps una il·luminació adequada perquè diuen que és molt perillós.
És molt perillós aquest túnel per la falta d'il·luminació, però no és per falta d'obvés. En aquest moment Sello consensual a Mallorca, que és el titular del túnel i de la carretera, fa estona que tramita l'il·luminació. Clar, per dur llum allà, s'havia de llefar des de, crec que hi ha la Murta, des de l'esquerra de la Murta, i allà, quan és una zona protegida, s'havia de fer d'una forma enterrada, en tot un seguit de permisos. I en aquest moment, pel que diu diari, el medi ambient està punjat a donar aquests permisos. Per tant, no ha estat un tema de falta del bé, sinó de la llarguíssima tramitació, de forma exagerada, perquè en aquest cas jo crec que la seguretat dels ciclistes o dels peatons que passen per aquest túnel ha de ser més important que altres coses. I, bueno, pel que diu diari, crec que prest ja se donarà el darrer permís i se podrà ja il·luminar un túnel, que és un dels túnels més antics que hi ha a Mallorca, del túnel de Gerrader més antic que hi ha a Mallorca, i que, evidentment, és perillós perquè hi passen molt de ciclistes i no hi ha llum a bastament.
Hi ha hagut qualque accident, de fet,
l'any passat. Sí. Però, vos, no és un tema econòmic, per tant, no és que fa falta que ningú paia, sinó que la tramitació està molt llarga, però crec que arriben al final.
Molt. Heu presentat el Festival de Pollença, Miquel Àngel, aquesta setmana, 57è festival ja, concentrat al mes d'agost.
Sí, s'ha presentat i té algunes coses que ja s'han passat aquests anys anteriors, és que només se fa un mes d'agost, on temps començava juliol, llavors s'aturava 15 dies per les festes, llavors se seguia un mes d'agost, ja fa dos anys ja se va decidir que el jut seria un mes d'agost. I és així, dia 4 d'agost serà el primer concert. Seran 7 concerts, hi haurà d'aquests 7 concerts, hi haurà 3 orquestes, de primeríssim nivell, allà hi haurà un quartet, hi haurà un guitarrista, hi haurà també un grup que fa una música amb teatre i humor extraordinari, crec que és dia 7 o 11 d'agost, i per últim hi haurà un concert familiar. El concert familiar ja és una tradició de fer 7 o 8 anys en el Festival del Museu de Pollença, que és un concert per una banda gratuït i per altra banda és un concert adreçat una mica a famílies, a infants, a joves, per acostar la música clàssica a un públic que habitualment no l'escolta. Ho varen dir a la presentació, és un festival amb molta personalitat i ha hagut l'ocasió extraordinària que no sempre passa de por a dur orquestes extraordinaris i durem orquestes extraordinaris.
La web encara no està disponible, Miquel Àngel, estava anunciada per ahir, està a punt de sortir o no?
Bueno, sí, supos que avui ja s'havia de posar en marxa la nova web i també la possibilitat de començar a comprar entrades
perquè la gent entenia
per internet,
ja.
Sí.
I abonaments.
Abonaments, record que des de fa un parell d'anys, ja fa bastant d'anys, els preus estan congelats, és a dir que 30, crec que són de 20 el més barat i de 35 l'entrada més cara, però com tothom sabe hi ha moltes bonificacions i descomptes en els residents a Pollença, a la gent jove i també a tots els alumnes de l'escola de música, també hi ha membres de la banda, si hi ha un poquet d'un intent d'acostar amb un preu molt assequible a la gent de Pollença i a col·lectius que fan música de Pollença.
Molt bé, doncs estarem pendents tot d'una que funcioni, també ho anunciarem perquè la gent ja pugui entrar i fer les seves reserves o el que sigui, a consultar-ho. Tenim preguntes dels oients aquesta setmana, Miquel Àngel. Abans parlàvem d'ocupació de la via pública, aquesta en certa manera està relacionat. Un oient mos deia que tenim una plaça molt agradable, suposo que se referia a la plaça Major de Pollença, diu, però no hi ha lloc per seure pollencins, només hi ha 4 banys. Diu, per favor, posin més banys per la gent de Pollença que vol anar a plaça i no vol sopar a cap restaurant. Mm-hmm.
Té tota la raó. És a dir, hi havia banys, diguem, en el dos costat de la plaça, un se van a llevar, suposo que per la dificultat de fer-ho compatible els bars i restaurants, i van quedar només la plaça, la zona, la peixateria. Per enguany hi haurà més banys, tenim ja un dos projectes que se va aprovar al dos pressupost participatiu, proposta de eren dos projectes semblants, serà el de posar banys allà on hi ha actualment el quiosco de gelats de Jan Butxaca, de Gelat Valls, això s'allevarà el quiosco, se remodelarà, s'arreglarà allò, i a part de pavimentar i millorar, també se posaran banys en aquesta zona.
Però això... damunt plaça...
I damunt plaça, bueno, damunt plaça, han de veure, seria la seva, posen algun mes allà, perquè com tu dius, entre que les taules i les cadires ocupen una part molt important de la plaça, hi ha pocs lloc per seure. De fet, se'n van passar d'una banda a l'altra i hem de mirar de posar una qualcú més. Però, vamos, però lo que és la plaça i el seu entorn n'hi haurà més en guany.
Molt bé. Un altre oient, que és una reclamació que fa temps que se mos fa, és que en un mercat dels diumenges els venedors posen preu només algunes coses, no posen preus a tot. Que se suposa, no? Per allà hi hauria
és obligatori tenir... posar, és obligatori posar o preus a tots els productes. És una cosa que hi estem a damunt i hem d'estar molt a damunt perquè...
anys que sent aquesta reclamació aquí a la ràdio.
I sabeu que deixen de posar per un motiu que siguin, els ho tornem a insistir, ho tornen a posar, han hagut de posar qualsevol sanció per no posar preus i evidentment i s'ha de recordar que... de que tots els productes que s'han de plaça han de posar el preu, eh? No se pot ser que improvisis en funció de la gent que te compra, hi ha d'haver un preu i si no mos ho ha de dir si qualcú detecta i nosaltres els ho fem posar, fins i tot se pot posar una sanció.
Un altre missatge que mos ha arribat per tu, diu bones tardes, volia fer arribar una pregunta per al Val de Respon, diu la meva qüestió és sobre el bus llançadera, el far de Formentor i l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Diu la gran majoria dels autobusos no estan adaptats per les persones que se desplacen amb cadira de rodes i tenint en compte que se vol prohibir l'accés en els cotxes privats, enguany des de Formentor fins al far, però més endavant, crec, des d'un moll, voldria saber quines mesures s'adoptaran per assegurar-se de que les persones amb mobilitat reduïda també hi puguin anar. Si es permetrà el pas en els cotxes identificats amb la targeta de mobilitat reduïda o quines mesures tenen previstes per assegurar l'accessibilitat. M'agradaria, diu, poder anar a Formentor i aquí a la Murta, com sempre he fet. Ho signa Antoni Valls.
Vale. Jo li puc avançar que els cotxes identificats, autoritzats perquè tenen qualsevol tipus de problema de mobilitat podran anar a no far. És a dir, els cotxes que tinguin un distintiu de mobilitat reduïda podran anar a no far al seu cotxe. Això, segona cosa, el bus vàrem demanar en el Consorci d'Esport de Mallorca si enguany serien adaptats. No varen dir que no, són busos que fins ara feien transport escolar, per tant n'hi haurà que sí que estaran adaptats, creiem. No? En tot cas és una reclamació que hem fet en el consorci. Enguany no mos varen per assegurar, no ho descarten, no? Per l'any que ve mos ho asseguren. No? Però en tot cas, el que sí que les excepcions a la prohibició d'accedir allà seran... la gent que té qualsevol tipus de propietats, que ha d'anar a fer feina, proveïdors, en fi, tot any que tingui qualsevol dret damunt d'aquestes zones i també cotxes que tinguin distintiu de mobilitat reduïda també hi podran passar.
I hauran de fer una sol·licitud?
Han de fer una sol·licitud. Crec que a la Direcció General de Trànsit. Hi ha un apartat de la plana web de la Direcció General de Trànsit que posa sol·licitud. Jo en això, però bueno, jo ho penjaré prest, suposo que un dia d'aquests ho penjarem a la nostra plana web, com s'ha de fer, però la tramitació se fa de la Direcció General de Trànsit.
Queda un minut, Miquel Àngel, dijous de la setmana que ve, festes de Sant Pere, però també ple ordinari del mes de juny.
Sí.
Diran els pressupostos en aquest ple?
Ahir durem el pressupost en aquest ple, que ara és segur, és a dir, aquest divendres hi ha la comissió informativa, que és la comissió que dictamina els temes que van a ple, ja ho duim en aquesta comissió i duim l'aprovació inicial d'aquest pressupost. Un pic aprovat inicialment, si efectivament és així, s'aproven per majoria simples, i més vots a favor que no en contra, passaran informació pública durant 15 dies, a fi que la gent pugui presentar al·legacions o pugui presentar reclamacions en aquest pressupost. És un pressupost que evidentment ja fa molt d'anys ja ho he explicat, que no poden pujar quasi de lo que mos marca la llei d'estabilitat pressupostària de l'Estat, és a dir, poden més o menys un mateix pressupost que l'any anterior, un 1%, un 1,5%, ahir aniran una partida molt important, que és el que són aquests 200.000 euros, que són al final un poc més, 209.000 euros, de projectes inclosos aprovats en un pressupost participatiu i llavors hi ha tota una sèrie de projectes nous que s'han anat incorporant de totes les àrees de l'Ajuntament. És a dir, que és un pressupost de 21 milions i mig, més o menys.
Molt bé, i doncs seguirem xerrant, doncs, en xerrarem la setmana que ve d'aquest i d'altres temes que puguin sortir en Opleu. Vols afegir qualsevol cosa més que no haguem...
Bueno, sí, jo vull fer una convidada avui, precisament, perquè avui és el Dia Internacional de la Música, i avui ho xerrés les places, tots a Racó de Pollença, una sèrie de Racó de Pollença, estaran amarats, estaran ple de música. Música de tot tipus, per totes les edats, a tots els estils, i des de les, crec que les 6 o les 7 de l'hora baixa hi haurà música. Sortiu al carrer, a quasi totes les places, placetes, raconets, hi haurà música. També hi haurà música en un claustre, hi ha un concert d'un grup holandès que toca un jazz energètic.
Superjazz, diríem,
jazz
en
energètic, sí, en brut. I llavors hi haurà, música a plaça, música en Ujam, però bueno, durant tot l'hora baixa vespre hi haurà música a tots els racons de Pollença. És una idea que veig que altres pobles també cal que ja ho han fet, de que la música no te la trobis, no hagis d'anar a cercar-la en un claustre, que també a un pati, a una plaça, a una iglesia, sinó que te la trobaràs en aquesta música passejant per el carrer de Pollença.
Molt bé. Gràcies, Miquel Àngel, una setmana més.
Gràcies a vosaltres.
This hit that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, dream masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself so pretty. Too hot for the police and the fireman. Too hot, make a dragon wanna return.